Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. L'Església Catalana considera que ja s'han donat totes les explicacions sobre els casos d'abusos sexuals i per això tots els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han acordat per unanimitat que el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i alhora president de la Conferència Episcopal Espanyola, no comparegui a la comissió del Parlament de Catalunya la setmana que ve. En una carta adreçada a la seva presidenta, el cardenal Omella argumenta el posicionament dels bisbes catalans en la jurisprudència del Tribunal Constitucional que marca que la cambra catalana no té la competència legal per cridar-lo i, de l'altra, per tota la feina d'explicació i investigació ja realitzada amb l'informe per donar llum elaborat per la Conferència Episcopal, l'auditoria encarregada al bufet d'advocats Cremades Calvo Sotelo i també en la seva aportació al treball d'investigació fet pel defensor del pueblo. Judit Casellas, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
En què consisteixen, per tant, aquesta jurisprudència del Constitucional que limitaria la capacitat del Parlament per ordenar les compareixences?
A la carta enviada pel cardenal Omella, la qual ha tingut accés Ràdio Estel, es recullen unes sentències del Tribunal Constitucional que diuen que les comissions de les cambres legislatives no es correspon fer una qualificació jurídica dels fets investigats, ja que per això ja hi ha els tribunals. També, i més important, que les compareixences s'han de limitar a cercar responsabilitats estrictament polítiques o de gestors públics, com el cardenal no ho és, els bisbes entenen que no ha de compareixer.
De seguida ho ampliem tot plegat. D'altra banda, en el terreny polític, Pere Aragonès, president de la Generalitat, es defensa de les acusacions que li fan els documents del CNI i diu que ell mai ha estat coordinador dels CDRs.
Algunes afirmacions que estan fora de tota realitat, que estan fora de tot sentit comú i que, sincerament, si una part de la seguretat nacional i està en mans d'un servei d'intel·ligència que comet errors d'aquesta magnitud, doncs, vaja, jo em preocuparia per la seguretat nacional.
Declaracions d'urgència que feia avui el president català aquest matí abans d'inaugurar una escola a Vilabraleix, a Girona.
Aragonès ha apuntat que tothom que tingui un mínim de coneixement de la política catalana veurà que les informacions no tenen cap mena de base i ha negat així liderar ell els CDRs. De fet, explicar que aquesta afirmació està fora de qualsevol realitat i que tampoc es detalla a partir de quines afirmacions o informacions se sustenta.
I precisament sobre aquest cas, a aquesta hora està compareixent a la Ciutat de la Justícia per aquest cas d'espionatge l'exdirectora del CNI, Paz Esteban.
Una compareixença que havia de començar a les 12 del migdia, però que per problemes tècnics amb la connexió de la videoconferència ha començat tot just fa uns minuts.
I en el ple debat de polític d'aquesta llei d'amnistia, el jutge que investiga la causa del tsunami democràtic intenta la desesperada deixar aquest cas fora d'aquest perdó.
Avui, a més, una nova interlocutòria on obre una nova línia d'investigació tsunami democràtic relacionada amb les protestes en contra de la visita del rei Felip VI a Barcelona. El magistrat demana a la Guàrdia Civil que investigui si un agent dels Mossos va facilitar a l'organització independentista informació sobre el dispositiu de seguretat per la visita de Felip VI.
Amb aquest gest, per tant, es buscaria implicar aquest moviment del tsunami democràtic amb el terrorisme i deixar-lo fora de l'amnistia. Per aquest cas, recordem, s'investiga l'expresident Carles Puigdemont i també la dirigent d'Esquerra, Marta Rovira. Tot això passa en un divendres, on s'ha confirmat que l'any 2023 va ser l'any de la creació de llocs de treball. L'enquesta de població activa publicada avui diu que Catalunya va tancar el 2023 guanyant gairebé 200.000 treballadors nous.
Una xifra que multiplica per 9 la creació de lloc de feina de l'any anterior. Per primera vegada, el nombre d'ocupats se situa per sobre dels 3,7 milions. Els bons resultats en termes d'ocupació són deguts principalment a l'arribada de persones nascudes a l'estranger.
I avui en els esports.
Porto 2 anys i mig al càrrec, vull dir que al final jo crec que em queda menys que més, eh?
Xavi parla obertament de la seva continuïtat al Barça. Pol Corredoira, bona tarda.
Sí, Xavi, bona tarda. Creu que en comparació amb els seus predecessors ja ha començat la seva segona etapa al club, la del final. Això sí, retreu a la premsa que es parli de la seva continuïtat des del mes de juliol i diu que està tranquil.
I ja tenim avui semifinals de la Copa del Rei sense Barça i tampoc sense Girona.
Mallorca contra Reial Societat i Atlètic de Madrid contra Atlètic Club de Bilbao són els dos partits, els dos duels de semifinals que ha deixat el sorteig d'aquest migdia a la Ciutat del Futbol. Eliminatòries a doble partit els dies 6, 7 i 8 de febrer l'anada i el 27, 28 i 29 de febrer, la tornada.
I en l'apartat cultural ja s'ha confirmat, ja hi ha data, atenció, per a la publicació del primer disc en solitari que publicarà el cantant de Manel Guillem Gisbert. Serà el dia 1 de març.
Dormia en un edifici guardat per àngels carubins. La Montseva
I avui n'ha publicat dues noves cançons. Una és aquesta que escoltem després al final del programa. Ho detallarem. D'aquí uns minuts entrarem al detall de tot plegat també. Abans, sàpiguen quin temps ens espera per a les properes hores a les portes d'un nou cap de setmana. Previsió del temps, Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens continua indicant altes temperatures arreu de Catalunya, màximes entre els 20 i els 25 graus. És cert que avui no pujaran tant com les d'ahir, que van sobrepassar els 20 de màxima a molts punts del Pirineu. Avui baixaran les temperatures, especialment al Pirineu i al Prepirineu, però la resta es mantindran altes, ja diem, entre els 20 i els 25 graus. Amb una excepció, les comarques del Pla de Lleida, on la boira continua present, s'ha aixecat una mica en forma de núvols baixos, i aquí la màxima amb prou feines arribarà als 10 graus, per tant, un ambient de ple hivern, mentre que la resta de Catalunya parlaríem d'un ambient de molt avançada primavera. Pel que fa a l'estat del cel, doncs sol, núvols alts, aquestes boires que diem del Pla de Lleida. De cara al cap de setmana, baixen una mica les temperatures, especialment les màximes, però tot i això seran clarament superiors a les normals per l'època de l'any, valors entre els 16 i els 20 graus a bona part del país, puntualment per damunt dels 20 graus. Baixen una mica dissabte, baixen també una mica de cara diumenge amb sol, amb aquestes boires persistents, denses a les comarques del Pla de Lleida, que faran que l'ambient sigui gris i fred durant tot el cap de setmana. De cara a la setmana que ve, s'espera l'arribada d'una massa de núvols que podria donar una mica més de núvols, però en principi de precipitacions no n'esperem.
Gràcies, Jordi. Cap de setmana de primavera, ja ho veuen, ideal per fer calçotades. Ara passant 6 minuts de les 2 del migdia, amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El cardenal Joan Josep Omellar, que bisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, i segons fons del Parlament, els altres càrrecs eclesiàstics citats a la Comissió d'Abusos creada al Parlament de Catalunya, no compareixeran. Només ho farà un, Carlos López Segovia, vicesecretari per a Assumptes Generals de la Conferència Episcopal Espanyola. Així ho han acordat per unanimitat tots els bisbes catalans que es defensen, d'una banda dient que la Cambra Catalana no té la competència legal, però i també per tota la feina i explicacions que s'han fet en els darrers anys. Ràdio Ester ha tingut accés per avançat a la carta que el mateix cardenal Omella ha enviat a la presidenta del Parlament, Anna R., per explicar la seva absència.
A l'escrit s'explica que els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han acordat de forma unànime que el cardenal Joan Josep Omella no comparegui, i ho justifiquen perquè el propi Tribunal Constitucional delimita en una recent sentència que les compareixences s'han de limitar a cercar responsabilitats estrictament polítiques de gestors públics. Com que el cardenal no ho és, els bisbes entenen que no ha de compareixer. L'alt tribunal també diu que a les comissions de les cambres legislatives no es correspon fer una qualificació jurídica dels fets investigats, ja que per això ja hi ha els mateixos tribunals. A més, la missiva recorda que l'Església ja ha fet tota la feina que calia i explica que ha col·laborat en la investigació d'abusos feta pel Defensor del Poble per encàrrec del govern espanyol, que ha fet l'informe per donar llum, i també que ha encarregat una auditoria en un bufet d'advocats per donar compte de tots els casos d'abusos.
Així doncs, ni el cardenal Omella ni tampoc, com dèiem, la totalitat dels càrrecs citats que formen part de diòcesis, arxidiòcesis catalanes i de la Conferència Episcopal Espanyola s'asseurà cap d'ells a la comissió parlamentària que investiga aquests abusos sexuals a menors d'edat en l'àmbit de l'Església i també de l'esport i del lleure, un posicionament que la presidenta d'aquesta comissió ja ha criticat.
Sí, és Susana Segovia, diputada dels Comuns, que ha assegurat en un missatge a la xarxa X que la compareixença com a testimònia és obligatòria, no voluntària. També que demanaran a la mesa del Parlament que prengui mesures i que ho traslladi a la Fiscalia. Omella havia estat citat per al proper dilluns en qualitat de testimoni, una compareixença que va ser aprovada el mes de març amb els vots a favor d'Esquerra, Junts, els Comuns i la CUP, i el vot en contra del PSC, mentre que la resta de grups no hi van participar. La comissió també va cridar pel mateix dilluns altres càrrecs de l'Església, com és el cas del vicesecretari per Assumptes Generals de la Conferència Episcopal Espanyola i el president també del Tribunal Eclesiàstic de l'Arquebisbat de Barcelona. Per al 5 de febrer també estava previst que compareguessin més persones de l'àmbit de l'Església.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i nou minuts, més qüestions al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Ha sortit avui a defensar-se després de conèixer ahir el contingut dels documents desclassificats del CNI, desclassificats la setmana passada pel govern espanyol, que els situen, segons els serveis d'intel·ligència espanyols, com a coordinador dels comitès de defensa de la República, els coneguts com a CDRs. Avui, com dèiem, el president ha sortit a negar-ho tot.
Sí, ha carregat també contra el CNI i l'ha tallat de mentider, perquè diu que no té cap mena de sentit totes les justificacions que els serveis d'intel·ligència d'intel·ligència han dit que han fet servir per espiar-lo amb el programa Pegasus, que apunten que hauria coordinat els CDRs quan era vicepresident del govern en el govern de Quim Torra l'any 2019, quan es va conèixer la sentència de l'1 d'octubre.
Si no fos per aquesta la justificació de que ha estat sotmès durant 9 mesos com a mínim a un espionatge il·legítim, doncs això seria per riure i semblaria doncs una aventura de Morto i Filemón, sincerament, perquè és lamentable. És lamentable les mentides que s'han inclòs. Crec que tothom amb un mínim de coneixement de la realitat política catalana doncs veu que les afirmacions que s'hi sustenten no tenen cap mena de base i, per tant, anirem fins al final.
El president ha reiterat que anirà fins al final per depurar responsabilitats sobre aquest cas.
Mentrestant, avui hi ha hagut noves compareixences també a la comissió d'investigació sobre aquest espionatge amb Pegasus que s'està fent al Parlament de Catalunya. L'exlíder de Podem i membre del govern espanyol, Pablo Iglesias, diu que el Consell de Ministres mai va deliberar sobre si calia demanar al CNI que s'espiés Aragonès, almenys quan ell en formava part.
Pero como no se produjo ninguna deliberación respecto a ninguno de los consejos de ministros que yo participé, le puedo decir que nunca, siendo miembro del gobierno ni del espacio gubernamental, se produjo una deliberación que pudiera conducir en la decisión de solicitar a los servicios de inteligencia la instalación de software Pegasus en ningún teléfono móvil.
El mateix Iglesias també ha afegit que el PSOE s'equivoca no investigant a fons aquest cas i que la ministra de Defensa, Margarita Robles, hauria hagut de dimitir quan es va saber que Pedro Sánchez també va ser espiat.
I en la mateixa línia s'ha pronunciat l'actual ministre de Justícia, Félix Bolaños, quan ha assegurat que durant el govern de Pedro Sánchez mai es va espiar. D'altra banda, ha recordat que ni el CNI ni tampoc el Tribunal Suprem havien d'informar sobre l'espionatge que estaven fent perquè tenien autorització judicial.
A tot això, avui està compareixent davant del jutge, de fet ha començat fa uns minuts, davant del jutge que investiga aquest cas, l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, una compareixença, com dèiem abans a l'inici, que s'ha endarrerit per un error informàtic.
Sí, Esteban havia de declarar aquest divendres a les 12 del migdia per videoconferència des de Madrid i connectar amb el jutjat d'instrucció 29 de Barcelona, una intervenció que ha de quedar gravada, però un error informàtic ho ha fet més difícil i ha fet que la compareixença hagi començat tots junts fa uns minuts. Esteban ha de respondre sobre els documents que el govern central ha desclassificat en relació amb l'espionatge aragonès.
Per tant, qualsevol novetat d'aquesta compareixença l'anirem actualitzant en directe, sinó també al llarg dels butlletins informatius d'aquesta tarda a Ràdio Estel. Explicarem el detall, el que digui Paz Esteban, exdirectora del CNI, sobre aquest cas d'espionatge amb Pegasus que ha sortit a la llum aquests dies. A tot plegat, avui també s'han revelat noves acusacions sobre l'operació Catalunya. El digital, el nacional.cat, publica una nova gravació del comissari José Manuel Villarejo que demostra dues coses. Una, que l'expresident espanyol Mariano Rajoy estava informat de la guerra bruta contra l'independentisme, i dues, que el número 2 del Ministeri de l'Interior, amb Jorge Fernández Díaz, el secretari d'Estat Francisco Martínez, coneixia i autoritzava les maniobres del que s'ha conegut com a policia patriòtica.
Para evitar tensiones cada vez más debes de ser tú el único canal de comunicación. ¿Por qué? Porque queda muy feo. ¿Verdad? Queda muy feo. Que llegue al barbas la información por el partido, por el ministerio.
Com acabem d'escoltar la primera part de la gravació, Villarejo es queixa que el canal de comunicació amb la Moncloa és un desgavell perquè Rajoy rep informació del Ministeri de l'Interior, però també en rep per part del Partit Popular a través de la secretària general del partit, Maria Dolores de Cospedal. Villarejo vol posar-hi ordre i proposa a Francisco Martínez que centralitzi tota la informació i s'asseguri que la Moncloa hi arriba tot el que el president espanyol necessita saber. No refereix a Rajoy pel nom, sinó per un sobrenom, El Barbas.
I a més de totes aquestes compareixences i acusacions, hi ha pocs dies que la llei d'amnistia al procés arribi al Congrés dels Diputats. El jutge de l'Audiència Nacional, que investiga el tsunami democràtic, busca de nou protagonisme i torna avui a treure el cap. Manuel García Castellón afegeix noves acusacions en aquest cas i sosté que un dels objectius del moviment hauria estat el rei Felip VI.
Així es desprèn d'una interlocutòria d'aquest mateix divendres, en la qual demana la Guàrdia Civil que investigui si un agent dels Mossos d'Esquadra podria haver facilitat a Tsunami Democràtic informació sobre els desplaçaments del monarca. Aquest és un nou moviment del jutge que, en plena tramitació de la llei d'amnistia, continua intentant vincular la causa de Tsunami Democràtic amb el terrorisme, malgrat que la Fiscalia no li compra la seva tesi.
Per cert, que la Comissió Europea s'ha ofert també avui per fer de mediador entre el PSOE i el Partit Popular per renovar el Consell General del Poder Judicial espanyol, una renovació que porta encallada des d'anys.
Així ho ha comunicat avui el comissari europeu de Justícia, Didier Reinders, el ministre Bolaños i també el sotssecretari de Política Institucional del Partit Popular, Esteban González Pons, a qui ha citat per fer una primera reunió. La idea de la Comissió Europea és tenir un diàleg que no s'allargui més de 2 mesos.
Tant el govern espanyol com el mateix Partit Popular veuen amb bons ulls la proposta que els ha fet avui la Comissió Europea i esperen que serveixi per trobar una solució com més aviat millor.
Sí, la Moncloa espera que les converses es reprenguin com més aviat millor i que siguin la solució definitiva per trobar un acord després que el Partit Popular decidís trencar les negociacions fa un parell d'anys. Fons a la Moncloa apunten també que el bloqueig de fa 5 anys que dura està provocant una crisi institucional al poder judicial i un gran deteriorament del servei públic de la justícia que perjudica els ciutadans amb un cost d'uns 12 milions i mig d'euros a l'any i retards també a les resolucions judicials. Per part del Partit Popular, el seu president Alberto Núñez Feijóo ha agraït aquest pas endavant de la Comissió Europea.
La fórmula del diálogo estructurado, que es la fórmula que ha acogido a la Comisión Europea a propuesta del Partido Popular y a propuesta, en este caso mía, al presidente del Gobierno, creo que es una buena noticia para España, es una buena noticia para profundizar en la independencia del Poder Judicial y es una buena noticia para iniciar un camino de una nueva ley.
I ha afegit també que el primer pas ha de ser fer una nova llei que eviti que antics càrrecs polítics o ministres puguin formar part del Tribunal Constitucional.
Sense moure'ns de Madrid, el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat avui l'ampliació de l'aeroport de Barajas amb una inversió, atenció, de 2.400 milions d'euros. És aquesta la inversió més alta en infraestructures aeroportuàries que es fa a Espanya en la darrera dècada.
En un discurs des de la Fira de Turisme Fitur, Sánchez ha dit que l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas serà el que tindrà més potencial de creixement d'Europa amb capacitat per a 90 milions de passatgers el 2031. Això és un 28% més que avui en dia.
Y con esta inversión, pues el gobierno de España y también la empresa AENA vamos a fortalecer algo muy relevante, que es el liderazgo del hub con América Latina, del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y vamos a desarrollar también, esa es nuestra ambición, el hub con Asia, con nuevas rutas y aerolíneas que operan con ese continente.
A més, el president espanyol ha dit que la intenció és enfortir el lideratge de Madrid com a hub amb Amèrica Llatina, però també desenvolupar-ne una altra amb l'Àsia, amb noves rutes i aerolínies que operen cap a aquell continent. Sánchez ha defensat que l'ampliació de l'aeroport de Madrid es farà amb respecte al medi ambient. L'anunci arriba una setmana després que es constituís la comissió tècnica entre el govern espanyol i el català per decidir també el futur de l'aeroport del Prat.
Tornem a casa nostra perquè a Catalunya es creen més llocs de treball que el conjunt d'Espanya. Ho diu avui l'última enquesta de població activa i que reflexa que durant els 3 últims mesos de l'any 2023 la creació de llocs de treball a Catalunya es va mantenir mentre que el conjunt d'Espanya va baixar.
Tot i mantenir l'ocupació, com que ha crescut la xifra de gent que declara voler treballar a Catalunya, hi ha ara mateix 20.900 persones més a l'atur. En total, el 31 de desembre hi havia unes 366 persones sense feina i es va tancar l'any amb la taxa d'aturats més baixa des del 2007, un any que es va tancar amb 197.600 ocupats més que el 2022.
Al conjunt d'Espanya, l'atur també ha fet una reculada important en l'últim any. La xifra de desocupats és ara un 6,5% menys a la que es va registrar a finals del 2022. Hi ha avui 193.400 aturats menys i el total se situa en 2.835.000 persones sense feina. I encara en l'àmbit laboral, prop de 50 treballadors de l'empresa de Danone de Parets del Vallès s'han manifestat avui contra el tancament d'aquesta fàbrica.
Ens han dit un cese de l'activitat que ha estat molt ambigu per part de l'empresa i el que volem exactament que ens diguin què és el que volen fer amb nosaltres.
Queremos evitar el cierre de la planta, mantener los puestos de trabajo y vamos a seguir con movilizaciones y reivindicaciones en ese punto.
Una manifestació que s'ha fet a les portes d'un hotel on se celebrava la reunió del comitè amb la intenció d'escridassar els directius d'aquesta firma francesa.
Els representants de Danone els han esquivat perquè han arribat amb més de 2 hores d'antelació. Els treballadors anaven amb xiulets, timbals i pancartes per fer soroll a les portes de l'hotel, però la manifestació ha durat només mitja hora perquè la policia els ha fet fora.
I també d'altra banda, a Girona, prop de 150 treballadors, en aquest cas de Nestlé, s'han concentrat davant la fàbrica de la multinacional a la ciutat per reclamar que es desbloquegi el conveni col·lectiu que va caducar el mes de març.
La principal reivindicació de la plantilla és que els salaris augmentin cada any d'acord amb l'increment real de l'IPC recuperant la clàusula que existia en l'anterior conveni. Els treballadors asseguren que l'empresa no vol seguir negociant la resta de mesures del conveni fins que els empleats no renunciïn a aquest increment salarial lligat a l'IPC.
I atenció si esteu a la carretera a aquesta hora, perquè les protestes dels agricultors francesos han arribat avui fins a la frontera amb Catalunya, concretament fins a la Jonquera. Els pagesos, per tant, tallen l'AP7 i els Mossos d'Esquadra obliguen a tots els vehicles que circulen en sentit nord a deixar aquesta autopista a la sortida 3, a l'alçada de Llers.
Tot i això, la policia recomana als conductors que, si poden, deixin l'autopista abans. També la gendarmeria francesa obliga a fer desviaments i tots els vehicles en sentit sud han de deixar la via a l'AP7 a Perpinyà Nord. Els agricultors francesos protesten a peu i amb tractors per les vies en una mobilització global a tot el país que també amenaça de bloquejar París en les properes hores.
I informació de servei també per tots aquells que agafeu el tren, perquè el dia 9 de febrer, és a dir, d'aquí a dos divendres, està prevista una nova vaga de treballadors de Renfe i Adif. L'ha convocat ara el sindicat Comissions Obreres.
L'aturada afecta tots els serveis, tant de rodalies com d'alta velocitat. Amb aquesta aturada, el sindicat majoritari de Renfe denuncia l'incompliment per part de la companyia de l'acord en matèria de reducció de jornada laboral.
Per cert que, sense baixar del tren, els serveis que hi ha entre Lleida i Cervera, l'actual línia R12 passarà a anomenar-se RL3 i s'incrementarà l'oferta amb 40 noves circulacions setmanals.
Està previst que l'ampliació de freqüència comenci a partir del 5 de febrer, de manera que entre la capital del Segrià i Cervera es passarà de 6 a 10 serveis per sentit. L'operació anirà acompanyada d'una estructuració d'horaris per millorar la coordinació de línies i l'intercanvi amb altres trens. Al llarg del segon trimestre de l'any, la duplicitat també arribarà fins a Manresa i s'arribarà a 4 serveis diaris.
Estel migdia.
Més qüestions. Josep Alegre, qui va ser abat de la comunitat de Poblet entre els anys 1998 i 2015, ha mort avui després d'una curta i inesperada malaltia. Tenia 83 anys, en feia 27 que era monjo i 53 que era sacerdot. Josep Alegre va néixer a Vallobar, a un municipi d'Osca, el 8 de novembre del 1940. Després de 25 anys de ministeri com a sacerdot diocesà, va ingressar en aquest monestir de Poblet l'any 95.
El 3 de desembre del 2015, després de presentar la renúncia per edat, el va substituir en el càrrec d'abat de Poblet Octavi Vilà. El funeral de Josep Alegre, abat emèrit de Poblet, serà dilluns vinent al mateix monestir.
Dos qüestions més abans de la informació esportiva a Barcelona. Avui s'ha aprovat definitivament la nova taxa per a les terrasses dels establiments d'hostaleria. A partir d'avui pagaran més aquells que més espai públic ocupin.
Amb la modificació de l'ordenança aprovada avui s'elimina la bonificació del 75% que han gaudit els restauradors durant els darrers 4 anys per la pandèmia. A partir d'ara, un cop entri en vigor la taxa, les quotes variaran segons la zona de la ciutat i el nombre de taules que cada local posi al carrer. Per exemple, un establiment que tingui una terrassa de 14 taules a Rambla Catalunya pagarà a l'Ajuntament uns 8.000 euros. En canvi, un bar o un restaurant ubicat al districte de Nou Barris només en pagarà 250. La nova taxa per al 2024 s'ha aprovat amb els vots del PSC, Tries per Barcelona, PP i Vox. Els Comuns i Esquerra hi han votat en contra.
I dues persones han resultat ferides aquest divendres. Una en estat greu en ser atropellades en el tram urbà de la Nacional 230 al seu pas per Torrefarrera. Això és a la comarca del Segrià.
L'accident ha passat cap a 8:15 del matí quan un turisme ha atropellat dues persones en un pas de vianants de la via. Els metges del SEM han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida els dos ferits, un dels quals han estat greu i l'altre menys greu.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Obrim la informació esportiva parlant del Barça, que torna a Montjuïc demà amb l'objectiu d'oblidar Pol la Copa i la Supercopa.
Sí, Xavi, des del 20 de desembre de l'any passat que el Barça no juga a casa, demà tornen els de Xavi a la Muntanya Màgica, precisament el de Terrassa. Ha parlat del seu futur en roda de premsa. Creu que, en comparació amb els seus predecessors, ja es va costar en el final.
Porto 2 anys i mig al càrrec, vull dir que al final jo crec que em queda menys que més, veient els entrenadors, no? Els últims, els que han guanyat, no? Luis Enrique, no? I Pep. Pep, què va estar, Pep? 4, no? Temporades. Guanyant. Luis Enrique guanyant 3. Jo porto 2 i mig. Estem allà, eh? Doncs escolta, arribarà un punt que marxaré, estigueu tranquils.
També ha parlat Xavi sobre el cas Valde, confirma que s'han reunit amb el jugador i la seva família als serveis mèdics del club i que és ell qui ha de prendre una decisió, si supera o no.
Aquest tipus de situació que han de decidir si supera, si no supera, què fa, quin tractament... Bé, estem amb ell. Aconsellar-lo de la millor manera possible, que decideixi el millor i recolzar-lo, sobretot recolzar-lo, estar amb ell. Penso que és un moment difícil per ell, per decidir, però decidirà el que sigui el millor per ell.
La bona notícia del dia en clau Barça ha estat Marc-André Ter Stegen, que ha entrenat amb l'equip i estaria avançant els seus terminis de recuperació. De moment, la data fixada al calendari és l'11 de febrer al Barça-Granada, però el principal objectiu és l'anada de vuitens de final de la Champions contra el Nàpols.
No és l'únic que ha parlat Xavi, també ho han fet Michel a Girona i Ancelotti a Madrid.
Pel que fa al Girona, ja pensa en el Celta de Vigo després de l'eliminació a la Copa. Aquest és Michel.
Després de perdre en una competició que ja no podem fer res, normal que l'equip ha estat dos dies mal, però ara mateix preparant ja la Liga.
Tot el dia que hem sabut que diversos mitjans esportius apunten que és possible que hi hagi millores a Montilivi a partir de la temporada que ve, unes millores que es tassaran en 20 milions d'euros. Atenció al que ha dit l'entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, responent a les acusacions de Laporta que la Liga està adulterada. Ha dit això.
Todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años aquí en el fútbol español. Entonces ahí está el problema del fútbol español, no de la liga adulterada, porque la liga no está adulterada.
A Lliga Banda ja tenim també des d'avui definides les semifinals de la Copa del Rei, això sí, sense Barça ni Girona.
Mallorca contra Reial Societat i Atlètic de Madrid contra Atlètic Club de Bilbao són els dos partits, els dos duels de semifinals que ha deixat el sorteig d'aquest migdia a la Ciutat del Futbol. Eliminatòries a doble partit. Per cert, fa uns minuts hem sabut que un seguidor del Sevilla de 14 anys ha mort en l'accident en què va perdre la vida també tres persones més. Es dirigien totes elles a l'estadi Metropolitano per veure l'Atlètic Sevilla de Copa. El jove es trobava luci en estat molt greu.
I ja és oficial, la nova directora de la Comissió Espanyola de la Lluita Antidopatge és des d'avui Sílvia Calzón.
Va ser secretària d'Estat de Sanitat durant la pandèmia del coronavirus i substitueix José Luis Terrero, cessat després de les últimes informacions de relevo que apuntaven a possibles irregularitats i males praxis al si de l'entitat responsable de la lluita contra el dòping. Terrero s'ocupava el càrrec des de 2017.
I també, atenció, la ministra d'Esports, Pilar Alegría, ha signat l'ordre ministerial que permet convocar eleccions a la Federació Espanyola de Futbol.
Un text molt esperat i que, segons el diari AS, ja ha estat validat per l'executiu espanyol, així doncs no queda cap més escull perquè el president de la gestora, Pedro Rocha, convoqui eleccions a la Federació Espanyola de Futbol. Està previst que sigui ja perquè totes les institucions volen fer-ho abans dels Jocs Olímpics d'estiu i els tràmits burocràtics no són curts. La nova ordre ministerial aposta per incloure el futbol masculí i femení en una sola federació i impedeix presentar-se a les eleccions a persones condemnades per tribunals nacionals o internacionals. Això deixa fora Luis Rubiales.
I atenció a aquesta notícia també en futbol internacional. Bomba a Anglaterra.
I believe the club. L'entrenador
del Liverpool, Jürgen Klopp, no continuarà a la banqueta del club anglès la temporada que ve.
Argumenta que se li ha esgotat l'energia i que no pot seguir al càrrec. Klopp va començar la seva aventura a la banqueta reta el 2015 i ha guanyat en 9 temporades amb l'entitat, la Champions, la Premier, la Copa, l'FA Cup, la Supercopa d'Europa i el Mundial de Clubs.
En bàsquet, Barça i Olimpia de Milà s'enfronten avui en partit d'Eurolliga.
Els italians són els pitjors locals de l'Eurolliga aquesta temporada. Només han guanyat 7 dels últims 12 partits a casa. Això dona ales al Barça, però que arriba molt tocat, amb un balanç de 5 triomfs en 15 cites com a visitant a totes les competicions, un partit, però que no serà fàcil pels de Grimau, que en els últims 5 xocs contra l'Olimpia només han guanyat un cop.
I parlem també d'handbol. Dos àrbitres catalans siuraran la final de l'Europeu.
Són els col·legiats Andreu Marín i Ignacio García, que ja van participar als campionats d'Europa de 2020 i 2022 i ara reben el Premi Gros d'Arbitrat la gran final. La parella també va ser present al Campionat del Món d'Egipte 2021. Avui es disputen les semifinals del torneig europeu a 6:15 de la tarda, França-Suècia, i a 9:15 Alemanya-Dinamarca. La final es juga diumenge 28.
I acabarem parlant de tenis amb una altra bomba. Novak Djokovic ha caigut eliminat de l'Open d'Austràlia en un partidàs del seu rival italià Jannik Sinner.
Els dos primers sets del partit han sorprès tothom quan Djokovic ha caigut per 6-1 i 6-2. S'han posat les piles, en aquest cas el serbi guanyant el tercer tiebreak, però no ha estat suficient. Ha caigut a semifinals en el que per a ell és un xoc.
I was in a way shocked with my level. Yeah, I guess this is one of the worst.
Sorprès pel seu nivell, també admet que ha estat un dels pitjors partits des que va entrar al circuit de l'ATP. En joc ara mateix la segona semifinal de l'Open d'Austràlia, Medvedev contra Zverev. S'ha endut el primer set l'alemany amb un 7-5, el segon per 6-3, ha cedit el tercer i el quart pel tiebreak. En joc ara mateix la cinquena mànega. El butlletí de les 4, us expliquem el guanyador.
Estel migdia.
I obrim l'aparador cultural parant bé avui les orelles. És divendres, per tant, dia d'estrenes musicals, com el nou avançament del primer disc en solitari de Guillem Gisbert, cantant de Manel. El músic publica avui dos nous temes d'un disc que es publicarà l'1 de març.
Una de les cançons és aquesta que escoltem, Cantiga de Montse, i també s'ha presentat el tema Hauries hagut de venir. Totes dues s'afegeixen als dos primers temes que Guillem Gisbert ja va publicar al desembre.
I en un altre estil completament diferent, el Siga Flowers publica en el seu primer disc, es diu La Calçotada, que com totes les bones ha de tenir el seu vermutillo. Com l'oliva, que El duet de Valls presenta aquest treball de 20 cançons, moltes de les quals, això sí, ja les havien anat publicant abans. El grup començarà aviat una gira, concretament el dia 6 d'abril a la Mirona de Salt, i després pensaran també pels principals festivals del país. Nosaltres amb això acabem, tornarem dilluns al mateix lloc i a la mateixa hora. Us deixem amb el Fabricació Pròpia. Fins les 6, que vagi bé, bon cap de setmana.